nit.
Bona nit.
Adéu-siau.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va escriure uns 265 llibres, sense comptar les obres del seu Ramon Llulls, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia, Ars Magna, la ciència, l'arbre de la ciència, tractat d'astronomia, l'educació, Blanquerna, que inclou el llibre d'Amic Amat, la mística, llibre de la contemplació, la gramàtica, retòrica nova, la cavalleria, llibre de l'ordre de les cavalleries, les novel·les, Fènix o llibre de Nova, el llibre de les meravelles, també. O bé, també, per exemple, doncs, podem parlar de poesia amb el cant d'en Ramon. A més, entre molts altres temes, que ell mateix també, com a gest insòlit, a l'època, Ramon Llull no només escrivia les seves pròpies obres, sinó que les traduïa a l'àrab i al llatí. El llibre d'Amic i Amat, part del Blanquerna, és un text al·legòric místic, mixta, entre i místic, que desenvolupa la relació entre l'amic, l'home que contempla, i l'amat, la part espiritual transcendent. Tots dos s'uneixen mitjançant l'amor, i el text està format per un seguit d'aforismes, un per un, per cada dia de l'any, tot i que no en conté exactament 365.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Per Nadal arriba la il·lusió de decorar.
El Corte Inglés t'ofereix més idees que mai per l'arbre, els llums, les garlandes, el pessebre.
En l'estil que més t'agradi.
En tons càlids o freds, vermells, daurats, plates, blaus.
I amb dissenys molt alegres pels nens.
Amb preus sorprenents.
El Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. L'atur registrat baixa al novembre en 1.866 persones a Catalunya i en 27.000 a tot l'Estat. Ara hi ha prop de 500.000 persones a l'atur que busquen feina a través dels serveis públics de col·locació a Catalunya i més de 4 milions a l'Estat espanyol. Molts d'ells han sortit de l'atur gràcies a la seva valentia. S'han posat mans a l'obra i han muntat un negoci. Molts d'altres s'ho estan plantejant en aquests moments. Avui parlarem sobre això, precisament. Com muntar un negoci, què hem de tenir en compte, per on podem començar. I en parlarem amb el senyor Josep Puyol, advocat, economista i especialista en borsa. A la segona part del programa, a l'Àgora, ens acompanyaran el senyor Aragonès, el senyor Melo i la senyora Pallejà per comentar tota l'actualitat econòmica i social. I així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
El llarg temps de crisi que hem viscut ha canviat en gran manera la percepció que teníem dels models econòmics que funcionaven. Ha quedat demostrat que cal un canvi substancial en les estratègies i en les polítiques. Està ben clar que les directrius econòmiques i les formes de gestió empresarial no poden ser les mateixes que abans i que, de cara a consolidar les bases del creixement econòmic, cal un canvi de model. Aquest canvi de model passa per tenir clar quines han de ser les línies que hem seguit fins ara i quines volem que siguin les noves. En un món cada cop més globalitzat, està clar que no podem seguir vivint exclusivament de la construcció del turisme i d'un model d'activitats econòmiques basat en salaris baixos i de molt poc valor afegit. Per tant, de cara a competir en aquest espai únic en què s'ha convertit l'economia global, cal fomentar l'activitat en l'ocupació preparada, competitiva i amb alts nivells de productivitat. Per tal d'aconseguir aquest canvi de model i sobreposar-nos a les demandes del mercat global, és necessari desenvolupar quatre àmbits de la nostra societat que són fonamentals: l'educació, la recerca, la innovació i l'emprenedoria. Aquest conjunt de quatre grans objectius pretenen incrementar el capital humà dels ciutadans i crear l'entorn i l'espai adient perquè sorgeixin iniciatives que dinamitzin l'activitat econòmica. D'aquest objectiu fonamental cal que sorgeixin noves iniciatives i projectes que no només ajudin a crear llocs de treball, sinó que permetin millorar la perspectiva professional i el futur de la nostra societat. Aquesta era l'editorial que ens tenia avui preparats el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que dona peu a l'entrevista que tenim avui preparada amb el nostre entrevistat, que ja és avui a l'estudi, el senyor Josep Puyol, advocat, economista i especialista en borsa. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Puyol, parlàvem de l'emprenedoria com una necessitat social, com una necessitat d'encarar d'una nova manera les perspectives econòmiques de casa nostra, del nostre país. Però anem per passos. Què cal fer per començar un negoci?
Primer que tot, sàpiga les qualitats que tens. Hi ha gent que serveix més per venda, hi ha gent que serviria més per fabricació, hi ha gent que serviria per les seves qualitats que té per diverses coses. Sapiguen això, haurien de mirar quin negoci vols fer. En definitiva, s'hauria de saber exactament quin tipus de negoci. Tot el negoci es basa principalment en la venda. Si un ven, no cal que sàpigui masses coses. El mal marge que deixa les vendes es poden fer de tot. Si necessites fer comptabilitat, hi ha gabinets que t'ho fan. Si necessites més informació, hi ha agents que et poden facilitar tota la informació. Si necessites financiació, hi ha diversos elements per financiar. O sigui que depèn molt de lo que nosaltres vulguem fer o allà nosaltres ens sentim inclinats.
I si no som bons per les vendes?
Doncs llavors hauries de dedicar-te a algú que sàpiguis fer. No marxar mai de fer aventures. Les aventures normalment no surten bé. Ara bé, si tu saps fer un ofici ben fet, doncs cal que t'especialitzis modernament en aquest ofici. Abans, per exemple, jo coneixia un amic que era torner, que feia servir torns i feia peces molt maques i molt difícils. I ara, per exemple, si no portes un torn que sigui digital, que sigui tot amb temes ordenadors, etc etc, i et fan el dibuix de la peça, doncs no pots fer anar aquestes màquines. Llavors, cal que si una empresa que ha treballat o has treballat durant 20 anys resulta que ara plega i et quedes amb 40 o 50 anys no saps què fer, perquè el que sabies fer ara no val, doncs has de reciclar-te, has d'estudiar. No es fa res sense estudiar. La formació és essencial, però amb tot, eh? Essencial amb tot. Que no pots anar, doncs mira, si tens un ofici que no té masses formes de fer, per poder-lo fer, doncs mira, sempre tens la possibilitat de dedicar-te a l'aprenedoria. L'aprenedoria, per mi, és la sortida que té aquella persona que no té masses preparacions, ni estudis, ni masses oficis. L'aprenedoria, miri, qualsevol persona pot muntar una sabateria. Però, ojo, una sabateria no és fàcil. Primer tens que saber com funcionen els proveïdors, quines sabates has de vendre, a on les tens que vendre. N'hi ha moltes de sabates al teu entorn.
Per tant, no és fàcil posar una...
No és gens fàcil. La gent es pensa que posar una botiga, posar un negoci, posar... és fàcil. No. És molt difícil.
És a dir, ser emprenedor avui en dia no és fàcil.
No és fàcil. I, a més, et podria dir que és difícil. Mira, la finançació avui en dia se'n té. Primer que tot, quan vols muntar un negoci, has de tenir tota la informació. Tota. I la informació en profunditat.
Anem per pams. És a dir,
bueno,
anem per pams. Comencem. Tenim una idea. Imagini's que tenim una idea, que volem muntar una sabateria.
Una sabateria.
Per exemple.
Per exemple.
Com
sí.
Sabem que això és una bona idea?
Doncs no ho sabràs. Primer que tot, has de mirar si al redador...
Hem d'esperar a estimbar-nos.
Si al redador hi ha moltes sabateries que et puguin fer la competència. Tu no posaràs una sabateria en un carrer que n'hi hagi 15 sabateries. Perquè el que pot vendre l'entorn s'ho heu de repartir entre 15. O sigui que no
cal
és massa bona
primer
idea.
Si hi ha molta competència o no.
Clar. Mirar el lloc. Mirar l'espai. Mirar el cost. I tot això, una vegada ho tinguis solucionat, o almenys ben estudiat, dius, vale, doncs em posaré aquesta sabateria entre aquestes altres 15 i ho faré de tal manera que serà uns altres models, diferents dels altres.
Procurar diferenciar-nos.
Sí, sempre. La diferència en un negoci és una part del teu èxit.
El nostre tècnic ens diu, a través dels cascos, ens diu el Jordi, però potser és bo posar una sabateria on hi hagi negocis, és a dir, on hi hagi comerç i la gent
que hi hagi comerç, sí, però no 15 sabateries.
I, per exemple...
Jo t'estic dient això.
La gent no anirà a comprar sabates al carrer on hi ha sabateria?
Ara estem parlant de la sabateria, eh? Però
per exemple.
També et podria dir que...
Depèn, o és arriscar-se molt.
Depèn de la teva preparació. Perquè si tu ets un enginyer telemàtic o electrònic i tal, que es dedica a fabricar juntes per satèl·lits, clar, no anirà a posar una sabateria. Lògicament, es dedicarà a buscar una feina que sigui adequada a la seva formació.
Primer mira què sabem fer.
Sí, això és essencial.
Millor no vendre sabates si sabem vendre mitjons.
Exacte. Cada un ha de fer tot el que millor sàpiga fer. I si no, té un temps, ja que està a l'atur, té un temps per preparar-se. Perquè jo t'ho dic, la formació és essencial. Si no et formes, difícilment podràs posar cap tipus de negoci. Aquell que diu, bueno, m'han donat una indemnització, estic al carrer, no tinc feina, tinc 50 anys, què faig? Amb aquest estil, l'únic que pots fer és preparar-te. Perquè tens temps.
Utilitzar la indemnització.
Exacte. Per... Utilitzar la indemnització, no tant. Però tens un temps d'atur, tens un temps, bueno, una quantitat d'indemnització que podràs fer-la servir, i llavors estudiar ben bé què vols fer o què pots fer o què és el més adequat per tu que pots fer. Això és essencial.
I una persona que es trobi en aquesta situació, on pot demanar algun ajut o consell, orientació?
Mira,
perquè primer
que tot, si ha decidit el que vol fer, és fer un business plan, un pla de negoci ben fet. Perquè si no té un pla de negoci ben fet, ningú li deixarà diners.
I què és un pla de negoci, així breument, per poder...
Un pla de negoci és un programa de ventes, un programa de costos, empleats que puguis tenir, o tu mateix, i tot això fer-ho sàpiga de tal manera quins beneficis et pot donar. Hi ha molts models, eh? Per internet pots treure't els models per 8 euros. Vull dir, això no és una cosa difícil.
És a dir, és una mica el resum del que seria el teu negoci.
Sí.
Podríem dir.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí. I sàpiga quines ventes pots arribar a fer. I d'acord amb les ventes i els marges que et pugui donar això, pots arribar a veure quin tipus de negoci et donaria lo suficient per treure't un sou. O bé tenir un empleat, o dos, o bé, depèn. Sempre depèn de la venda que tinguis.
Senyor Puyol, un oient que ens puguis estar escoltant pot pensar, i com sé quan vendré?
S'ha d'estudiar. A veure, tens molts indicadors. Si parlem de vendes de roba, que és, bueno, és un negoci que n'hi ha molts, de venda de roba, s'ha de saber quin tipus de models vols entrar. S'ha d'estudiar molt bé el tipus de proveïdors, perquè és molt essencial en un negoci saber el proveïdor. On aniré a buscar jo això que he de vendre? Si això no ho saps, estàs perdut. No pots agafar tampoc cada una de les ofertes que et venen al taulell del teu negoci. S'ha de saber buscar. Tot això és una preparació que has de fer abans d'obrir. I també l'espai on vols obrir. I també has de mirar si hi ha moltes tendes de roba, la competència. Mm. Entens?
I vostè parlava en un moment donat sobre el finançament i deia, ara hi ha finançament.
No sempre hi ha hagut de finançament.
Fa ben poc no n'hi havia gens.
Tu, per exemple, tens un bon pla de negoci i pots anar a buscar capital. Hi ha el sistema de Business Angels, que hi ha, per exemple, a la Caixa, té els microcrèdits. Tot això sempre que tinguis un bon pla, que se'l creguin. Ja que és decebedor, doncs molt bé, has de vendre el teu pla. I tu n'estàs convençut. I ben estudiat. Has de fer un DAFO, per exemple, que pot dir quines possibilitats tens i avantatges i quines impossibilitats i desavantatges.
Vull dir, això... DAFO, per als nostres oients, és un quadre de debilitats,
amenaces... Sí, és un quadre de possibilitats
i fortaleses,
i bueno, és el que es diu dintre del nostre argot. Ara bé, si tot això et dona que sí, pots anar a buscar capital. Hi ha molta gent que té diners i posaria diners en aquest negoci, però per diners per treure'n profit, no perquè vostè es guanyi la vida, sinó que ells et deixen diners per treure'n un profit per ells. I a la vegada t'ajuden. Inclús, a vegades, s'impliquen amb el negoci. És un negoci gran que necessita inversions fortes. Clar, no estem parlant d'un microcrèdit, no? Microcrèdit, 30.000 euros per posar una botiga, doncs sí. Però per posar una fàbrica, potser no.
Estem parlant amb el senyor Josep Puyol, advocat economista i especialista en borsa, sobre com muntar un negoci, com fer que funcioni un negoci, una empresa, sobre el món de l'emprenedoria. Justament parlàvem, senyor Puyol, d'alguns trets de caràcter que cal en l'emprenedor, no? Vostè deia, cal estar segur, cal fer un pla de negocis i cal també reciclar-nos i formar-nos, no? Quins valors creu que són necessaris com a emprenedor perquè un negoci funcioni?
Primer que s'ha de tenir és molta voluntat. Sàpiguer, un negoci no és tot flors i violes, Un negoci de qualsevol tipus té molts inconvenients. S'ha de ser molt treballador, molt lluitador, i s'ha de tenir el que es diu en castellà aguante, perquè tot és fàcil. A vegades a mi em venen personatges i gent i matrimonis i parelles que m'han de dir, és que no sabem què fer. És que tenim un negoci que fa això, però no sabem què fer més. I el negoci cada vegada és minva. Què fem? Doncs, escolti, és molt fàcil, aguanti el que té i vagi a buscar una altra vegada al negoci, amb una altra cosa. I així vostè passarà de lo que ara no ven a vendre una altra cosa.
Com ho ha dit,
cosa.
Això? Repetim.
Això és com els negocis, com tot, és com una corba de Gauss, saps? Que primer vens molt fins dalt de tot i arriba un moment que tot el producte que vens va baixant. I llavors has de substituir aquest producte per un altre producte i fer una altra corba de Gauss. Perquè dalt de tot sempre tinguis un estàndard de benefici o de marge. I això és el que s'ha de pretendre. O sigui, és que no sabem què fer. No, no, sí que saps què fer. Has de buscar una altra cosa. Què vens tu? Vestits? Doncs ara ven pantalons o mitjons o sombreros, jo què sé. Qualsevol cosa. Ho has d'estudiar. Has de tornar a començar.
O vendre així... pantalons millors?
No, no ho sé, això. Però s'ha d'estudiar, tot. O sigui, un emprenedor, no us penseu que sigui... mira, poso aquesta botiga i apa, ja així ja viuré. No, no. Això no existeix. I aquell que treballava abans en una gran empresa i que l'han fet fora amb 50 anys i ara li han donat una indemnització important, pues no es té que posar un negoci així perquè sí, perquè mira, perquè m'han dit que això dona. No, no, s'ha d'estudiar, s'ha de treballar. Abans de posar-lo, has d'estar molt convençut i molt ben estudiat i treballat. Llavors pots començar a fer alguna cosa.
Senyor Puyol, ens està deixant una mica amb el cor encongit, de dir, nosaltres volem posar un negoci, però...
És la realitat,
Però fa patir, fa patir.
Sí, però quantes botigues aquí a Barcelona es obren i s'estanquen a menys d'un any? Hi ha estadístiques esfereïdores. I totes aquestes persones, amb bona fe, amb bona voluntat, que han volgut posar una botiga per sortir endavant la família i tal, si veguessin l'estadística, bueno, és que no farien ni una, posarien.
Bé, nosaltres des d'aquí potenciem l'emprenedoria.
Sí, sí.
Per tant,
sí,
però això sí, com ens diu el senyor Puyol, pensant-nos-ho bé, reflexionant, formant-nos i fent un bon pla d'empresa del qual en puguem estar segurs. Senyor Puyol, si m'ho permet, li presento als nostres tertulians d'avui que tenen, m'estic segura, temes que comentar-li. Tenim amb nosaltres el senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i professor de la UIC. Bona tarda.
Bona tarda.
També el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda.
Bona tarda.
I a la senyora Isabel Pallejà, presidenta sectorial de Comerç i Consum de Unió Democràtica i consellera municipal. Bona tarda.
I agent comercial.
I agent comercial.
Avui, sobretot, agent comercial.
Molt bé. Diguin, senyora Pallejà, com veu el que ens comentava el senyor Puyol i les dificultats a l'hora de crear un negoci?
Bé, bueno, jo algunes coses sí estic d'acord amb el senyor Puyol, però altres coses no hi estic d'acord. Potser perquè... bueno, jo porto com a agent comercial més de 30 anys i aleshores jo he vist en negocis, botigues, pues en el seu millor moment. He vist també la crisi, els comerços que han superat crisis, els altres que no han sobreviscut. I també pues, molts comerços nous que s'han posat, que alguns sí que han continuat, altres no. I una de les coses en què vostè comentava, per exemple, que... Sí, evidentment, per posar un negoci, per posar una botiga, s'ha de primer estudiar el mercat, la situació, d'això completament d'acord. Sí que a vegades no està malament de posar algun negoci en zones en què ja existeixin negocis del mateix tipus, perquè, per exemple, sabateries, posem un exemple de la sabateria, no? Tu vas al carrer Pelai i què veus al carrer Pelai? Veus moltes botigues de sabates. La gent, a vegades, hi ha zones comercials que millor estan especialitzades en un article concret, o mobles, parlem de Barcelona.
Això ens ho comentava el nostre tècnic, no?
Exacte, no? Mobles, i dius, mira, vaig per tota aquella zona del carrer Rocafort, hi ha moltes botigues. I a vegades la gent, mira, vaig a aquella zona que sé que hi ha moltes botigues d'aquest article i aleshores pues, una cosa o altra trobaré. Aleshores, clar, també és veritat, per una altra banda, que segons a quines zones també pots posar un negoci, pues, passi tot el contrari, efectivament, que ja estigui saturat el mercat. Per això, hi ha tantes variables, però de totes maneres...
Variables.
Sí, són moltes, moltes variables, no?
No es pot preveure si un negoci anirà bé o no.
És difícil, molt
difícil. Senyor Aragonès, què en pensa vostè?
Bueno, Jo no sóc botiguer. I jo diria en general, perquè tampoc està... Aquí ens hem centrat una mica a les botigues, ara també per la consellera de la...
Sí, sí, pot ser qualsevol tipus de negoci.
Qualsevol cosa.
Sí, sí.
Per a mi, jo crec que hi ha negocis, diríem... tots els negocis funcionen bé, si estan ben portats. És a dir, no hi ha negocis dolents. Els negocis són o ben gestionats o mal gestionats. Els negocis mal gestionats, aquests se'n van a l'aigua. Per què? Perquè no tenen en compte doncs, totes les variables que té un negoci. No tenen en compte que el negoci, doncs, moltes vegades, el passar de pares a fills s'ensorra el negoci. Per què? Perquè doncs, els fills no tenen o la formació suficient o les ganes de treballar suficient o la preparació suficient, diríem, per tirar endavant això. I després jo diria una cosa, per aquell que vol posar un negoci, jo diria que té que fer alguna cosa que tingui valor afegit. Si fas el que fa tothom, ja no... Bé, és igual, poses al mercat i veus el mateix anar amb una sabateria que amb una altra. Però si, tu tens que crear alguna cosa nou. Allò que no hi ha al mercat, però que tu intueixes i que doncs, ho has anat preguntant i ho has anat fent i has fet un pla de negoci, que deia abans l'entrevistat, el Puyol, llavors dius, bueno, això no hi és al mercat, doncs posem-ho. I aquest plus que estàs posant al mercat és el que t'ajudarà a que aquella empresa funcioni. Partint de la base, si està ben gestionada. Si està mal gestionada, ni plus, ni no plus...
Ni així.
Ni res. Se'n va l'aigua tot, no? Perquè no saps fer les compres, no saps on està el mercat, el proveïdor, no sé què, ni hi vens bé. Clar, llavors, doncs, no es fa bé. Però, vull dir, jo, la meva aportació seria aquesta d'entrada.
I el que caldria dir és, a vegades, un emprenedor no té per què saber de tot. No. El que dèiem, per poder gestionar bé potser ens hem de formar.
Sí, no? Efectivament, és això. La formació és bàsica. Jo estic d'acord amb el que deia el senyor Puyol, que la formació és absolutament bàsica, perquè és que si no es pot gestionar bé una cosa si no es tenen els membres adequats en el negoci que sigui. No?
Senyor Melo.
Doncs jo, per iniciar una miqueta el debat, com sempre, no estic gaire d'acord amb algunes coses que s'han dit. Estic molt d'acord amb el que ha dit la senyora Paiajà i em desacord amb el que ha dit el senyor Puyol. Moltes vegades, jo crec que és un valor positiu, i així ho demostren estudis que s'han fet, no aïllar-se de la competència. Es veu, amb el tema de les sabateries es veu, però es veu molt bé amb el tema de les panaderies. Sí que on hi ha una panaderia no n'hi ha una. No n'hi ha 4 o 5. Per què? Clar, això depèn. Amb indústries també, però amb les panaderies es veu molt bé. Les sabateries també, quan un vol anar a comprar una sabata, sap que a la Porta de l'Àngel, segons quines zones, doncs n'hi ha més. I a més funciona així. No sempre un ha d'estar aïllat de la competència perquè surten sinergies. I és la meva opinió, per això. Respecte a estudiar i a preparar-se, no diré jo que no, que passo tota la vida estudiant i m'agrada, però no n'estic segur que sigui tan important. I espero que no m'estiguin escoltant els meus fills, perquè sempre els dic que estudin, eh? I ho dic, hi ha una cosa molt important que tenen els anglosaxons, més que formar-se i estudiar, un ho ha de fer-ho durant tota la vida. Però què és el fracassar, l'assumir el fracàs? Aquí, a Espanya i a Catalunya, ho tenim molta por d'això. Vaig estar amb... I si, a més, si pensem, les grans empreses que hi han hagut no han sigut posades per grans formadors. Moltes grans empreses s'han fet amb jovent amb una il·lusió descomunal amb les portes d'un garatge. S'han anat formant i han estudiat. I jo crec que el que hauríem de tenir és menys por a l'emprenedoria. I en concret a l'emprenedoria social, i aquí crec que ho estem fent bé, aquí a Catalunya. Jo vaig estar amb el catedràtic de fa uns mesos d'emprenedoria d'una universitat anglesa de Middlesex, i s'entenien el normal, el que una persona doncs, amb 30 anys hagués posat alguna cosa i hagués fracassat no hagués continuat, hagués fracassat, perquè així s'aprèn. Els americans també tenen aquesta idea. Que a mi, tu, quan has fet alguna cosa malament, normalment tots ho amaguem.
Però no s'entén com un fracàs, s'entén com una experiència.
És com un aprenentatge. És que aquell que no ha fracassat... Els americans diuen... És que una vegada a mi em van dir, això és un tema personal, diu, ho tens molt bé, hi havia un lloc que a mi m'interessava, i diu, home, reuneixes el perfil, però et falta una cosa. I què? Diu, havia estat al paro. No has estat al paro, no has fracassat mai. Mai clar, ells ho tenen. I el fet de que...
Hi ha molt nord-americà.
Bueno, el fet de que una persona li hagi anat malament a la vida...
Haver-se
ja ho hagi superat, doncs és un aprenentatge. I amb ser emprenedor és molt important, eh? No sé si m'hi ha agradat massa.
No, com ho veu, senyor Puyol? Garantia, això,
eh? Bueno, és que jo crec que ho és per tots, el que passa que no ho tenim assumit.
Sí. Com ho veus?
Per ells és una garantia, però el que m'està dient del tema del fracàs. Però el tema del fracàs és una filosofia que es té dels anglosaxons, no com aquí, sinó que ells, per ells tot això és una experiència. I quan t'han de donar un altre crèdit, que tu vas a demanar per un altre negoci, tenen en compte aquesta experiència que tu has fet. I això és, per ells és un valor. Valor positiu, eh? Mm-hmm. En canvi, aquí a Espanya, certament, tal com dius, és una taca.
És una taca, sí, sí.
Aquí és una taca. Tu vas a un banc, demanes un crèdit, i et diuen que tu provens de tal puesto de l'altre que vas... I t'asseguro que no et donen el crèdit. La comissió de crèdits... La comissió de crèdits, el primer que farà és denegar-t'ho.
Senyora Pallejà.
És així.
No, jo volia afegir, a part, que jo també estic d'acord amb el que s'ha comentat del sistema anglosaxó, que és diferent al nostre, i és veritat, i en moltes vessants tenen raó, de que crec que sí, que realment en un moment determinat de la vida has de no t'han de sortir prou bé les coses per aprendre. Això és un aprenentatge. Però ja que avui parlem d'emprenedoria, també ara se m'ha ocorregut que hi ha un altre sistema que és bastant recent, no? per fomentar l'emprenedoria, que és la reemprenedoria. Mm-hmm. Que ja sí. S'està fomentant a través de la Generalitat, a través de l'Ajuntament, que és que les persones ja que tenen un negoci, ja que tenen una edat, ja que es volen jubilar, aleshores, si el negoci més o menys va funcionant, o no, perquè a vegades el que diem, no? Potser canviant de mans aquell negoci té possibilitats i canviant de mans doncs pot sortir endavant, que per això també es fan estudis, després els conseqüents estudis perquè realment això sigui viable, tu pots anar, hi ha mecanismes a la Generalitat i l'Ajuntament perquè es posen en contacte persones ja que tenen un negoci en funcionament amb persones que estan buscant un negoci. Aleshores, dir, doncs mira, tinc una botiga oberta, ara ja tinc una edat per jubilar-me i més o menys doncs, aquesta botiga va funcionant. O nosaltres creiem que aquesta botiga doncs, té més possibilitats que en mans d'una altra persona doncs, pugui funcionar millor. Aleshores, l'Ajuntament busca aquestes altres persones no, que vulguin...
L'Ajuntament de Barcelona.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona. I em sembla que també a nivell de Generalitat...
Aquí, sí,
és una banda...
Barcelona Activa és la que prepara els emprenedors.
Ara volíem informar els oients que a través d'emprenedoria.barcelonaactiva.cat poden entendre una mica més exacte. Aquest concepte de la reemprenedoria i també d'altres, a través de Barcelona Activa, com orientar-se, com fer un pla d'empresa... també poden...
I com fer un pla de negoci, també.
Sí, t'ho ensenyen. No. Jo crec que és molt, molt bona opció pels temps que...
Hi ha una xarxa de tècnics que treballen amb ajuntaments alrededor de Barcelona, que tots estan més o menys entrellaçats i que es dediquen a fer plans d'empresa. Tenen una sèrie de programes molt estàndards d'ells i que qualsevol persona pot anar allà i dir, miri, vull fer això...
I com es diu? Té la dada per poder...
No recordo la xarxa aquesta.
Senyor Melo.
Sí. Posant una mica d'èmfasi, és que ara m'ha vingut al cap, vaig estar en un dinar fa una setmana a la Cambra de Barcelona d'Empresaris, 8 o 10 representants d'empreses, i em va agradar molt una experiència i us volia fer partícip, de què em va explicar. No faré publicitat, una miqueta, perquè recordant el que vostè diu, l'entrevistat, business plans, això que ens guanyem la vida abans, els economistes, pensava que jo també tens un business plan, n'hi ha per tot arreu. Qualsevol ajuntament de més de 3.000 habitants ja té algú que el pot assessorar. Sí. El que no hi ha és la voluntat o l'il·lusió per fer. Llavors, hi era una reunió, no diré, era una reunió de... explico un cas en concret, eh? A la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta persona, evidentment, estava molt formada, que va dir, va sortir un article, em sembla que era d'un científic japonès, que deia que no es podia congelar, no es podia congelar la fruita durant més temps amb el transport, no sé exactament la tècnica, perquè es perdien les seves característiques. Un dels professors de la universitat diu, i tant, això es pot fer. Hi va haver-hi una persona que estava allà, diu, pots fer-ho, va començar a enronar-me amb ell, va estar, ho van intentar-ho, no els hi va sortir, van tornar a invertir, ho van fer-ho i els hi va sortir malament, per... no ho expliqueu, si no m'agradaria molt. Total, que avui és l'empresa, el món, que té el patentat de congelar aliments a llarga durada, en sense canviar el teixit celular. Ha arribat a acords amb les principals multinacionals. El primer va ser un no, el segon va ser un no, però el tercer la van aconseguir. Llavors, aquesta voluntat és la que falta. Business plans n'hi havia molt, però una miqueta...
La perseverança.
Mm-hmm. I el talent aquest d'emprenedoria, de tirar endavant, jo crec que era el...
Bé, ja que dius això de la... d'aquesta empresa de... Recordo que una empresa de Lleida, per exemple, és la millor exportadora del món de cireres. Exporta cireres a Xile. És a dir, que dius, com ho fa això? Perquè la cirera realment és un producte molt, que dura molt poc, no? Però ells el posen en una capsa, en un sistema de congelació que no perd res del contingut celular d'això. No sé si és que parlem del mateix o no, però...
No, bé, es posava, jo recordo, jo soc de Lleida, Jo recordo que es posava CO2 perquè no hi hagués oxigen i es pogués oxidar. Sí. I amb el CO2, com que no n'hi ha, doncs no s'oxida.
No, jo...
Bueno, jo no som tècnics en alimentària, però...
No ho sé, però a nivell emprenedor... El cert és que aquest que va començar a vendre caixes de cireres al mercat, i llavors... Mm-hmm.
La primera exportadora.
Es va fer gran, va començar a innovar el negoci, perquè això és producte de la innovació, va buscar qui feia unes recerques sobre els temes del congelament de fruites i tal, va començar a vendre a Barcelona, a vendre a Madrid, a vendre tal, que ja vol dir que havia avançat un pas en la congelació i tal. En fi, després de 4 o 5 dies, doncs, els préssecs es mantenien intactes, pràcticament. I llavors doncs, va ser ja el gran explosió, que és vendre-ho a tot el món, no? O sigui, ja dic, camions de cireres, camions no, sinó, com es diu, containers de cireres que van cap a Xile, no?
Això volia preguntar-los, perquè a vegades començar un negoci és difícil, però també... ampliar-lo, arriba a un punt que també costa, que el negoci està anant bé, però si no es creix, doncs s'acaba decaient i aquesta crescuda requereix doncs, fons d'inversió o requereix alguns passos que no són tan fàcils.
Això en diuen innovació. Uh-huh. Hi ha dues coses. Una cosa és començar una empresa i l'altra és innovar l'empresa. Innovar l'empresa vol dir fer coses noves. I fer negoci nou. I a vegades pot ser molt important. Evidentment, si no hi ha una voluntat creadora de la innovació, no es pot fer. Això és fonamental.
Això que deies, Carla, de les empreses, que arriba un moment que el passar d'un volum a un altre d'empresa,
sí,
llavors moltes peten, i altres tiren endavant, no? Uh-huh. S'ha de mirar molt bé, i aquí sí que la preparació, ho sento pel senyor Melo, la preparació és important, perquè si no, el canviar de dimensió a l'empresa, el passar d'una empresa petita a mitjana, o sigui, d'una empresa de 30 treballadors a una empresa de 300 treballadors, vull dir, això requereix un procés que s'ha de saber gestionar, tot això. I de passar de 300 treballadors a passar-ne 3.000 o 30.000, tot això, vull dir, si no hi ha una bona preparació...
Jo estic totalment d'acord amb el senyor Aragonès. Bé, jo no he dit una cosa diferent, dic el mateix que vostè. És a dir, per a mi és més important la formació, la innovació, que no l'emprenedoria, que sempre és important la formació. Com més formació tens, millor, això no hi ha dubte. Però és més important, per posar nom, per posar un exemple, quan a Gallina Blanca va treure les pastilles de caldo i va copsar el mercat als anys 60, era molt més difícil començar, o als anys 50, perdó, molt més difícil començar que no després, als anys 70, fer els purers. Per fer els purers i tal, doncs necessites una mà d'obra més qualificada, necessites fer estudis, necessites innovació, no? Però el començar és el que dona... Ara, per ser positius, totes les grans empreses, per donar un toc d'optimisme, totes les grans empreses que tenim avui, quan van néixer, senyors? Van néixer la crisi del 29. Té previst que totes les grans empreses del 2050 hagin nascut ara, els que ara s'estan plantejant emprenedoria. Per tant, hauríem d'animar la gent que fes emprenedoria.
Doncs des d'aquí fem una petita crida a les persones que s'estiguin plantejant. Doncs tinc una idea, m'agradaria fer, i que a més doncs pugui ser també una manera d'avançar amb la seva carrera professional. Senyor Josep Puyol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i parlar-nos sobre com emprendre.
Com ho veu.
I el convidem a continuar aquí, a l'Àgora, on comentarem l'actualitat econòmica dins d'uns instants.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Doncs amb aquesta música que els convidats ens pregunten què és això tan bo que sona, és Artie Shaw, que avui és el nostre convidat aquí al Plusvàlua, que era clarinetista de jazz i director d'orquestra en aquells anys del crac del 29, senyor Melo. Obrim l'àgora, si m'ho permeten, senyor Melo, senyor Aragonès, senyora Pallejà, senyor Puyol, amb la notícia, podríem dir, de la setmana i que ens començarà, que ens continuarà tenint atents fins al dia 20 de desembre, que és la campanya electoral. Demà a les 12 de la nit comença la tradicional posada de cartells, penjada de cartells, per iniciar aquesta campanya electoral general que, a més, ens arriba amb aquesta tensió que encara tenim a casa nostra de la manca d'investidura del president o d'un president de la Generalitat. Com veuen aquesta campanya electoral? Què preveuen? Com se senten, senyor Aragonès?
Ah, sí? Bueno. Està bé.
Tots es miraven bueno, els uns als altres.
Jo separaria el problema de Catalunya d'aquesta campanya electoral. M'agraeixo el problema dins de Catalunya d'aquesta campanya electoral. El fet de que no hi hagi investidura del president Mas, no dic investidura del president, sinó del president Mas, perquè un altre president potser sí que hi seria, doncs no té res a veure, se continuarà negociant durant aquesta campanya electoral. El Parlament ha entrat en vacances, diríem, perquè hi ha campanya electoral, o sigui, es reprendran tot això ja el dia 21-22, ja estem per Nadal, o sigui, per tant, el dia 27, si no hi ha un acord, o no, si hi ha un acord com si no hi ha un acord, doncs la CUP farà la seva assemblea i llavors ens dirà doncs si hi ha cireres al cistell o no hi ha cireres.
A Xile.
Eh?
A Xile.
Llavors, doncs, bueno, i aquí, doncs, el tema... I si no hi ha cireres, doncs ho veig molt malament, perquè el dia 9 s'acaba ja el plaç i hi haurà convocatòria d'eleccions una altra vegada, no? Bé, el qual, Junts per Sí, això quedaria un desastre total per Junts per Sí, perquè, vull dir, tot això no hauria servit per a res, sinó per donar-se una trompada molt grossa, i no haver sabut llegir les eleccions que deien que l'electorat de la CUP i els membres de la CUP són molt diferents dels de Junts per Sí, no?
Creu que d'alguna manera ha començat dient que no està lligat les eleccions generals de la situació actual a Catalunya? No creu que d'alguna manera s'estigui posant la vista a qui hi haurà com a president del govern de l'estat espanyol?
Parlem de les generals. Dic, aquí la situació és aquesta, que això no influirà el que passi a les generals. Bueno, el que passi, que tampoc passaran gaires coses. No
s'està esperant des d'aquí què passarà a les generals?
No, jo penso que no, perquè és que, a més, vull dir, totes les enquestes estan dient que no passarà res. Vull dir, el que passarà serà que el PP perdrà la majoria absoluta i que, naturalment, governarà amb Ciutadans, que cada vegada més el posen ja, diríem, com a ajudant del PP o d'alguna manera. I quina és la jugada de Ciutadans en aquests moments? Si no guanya Ciutadans per majoria relativa, que és el que podria passar també, perquè d'acord amb les enquestes, doncs si queda com a segon partit, doncs els Ciutadans, probablement, el que va passar a Andalusia, ajudarien a investir el president del govern, però a partir d'aquí doncs seria un partit que funcionaria per lliure, com està passant a Andalusia, que el que va fer Ciutadans amb la presidenta socialista d'Andalusia, la Susana Díaz. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, tenim un govern doncs, que hauria d'anar pactant per aquí i per allà, anar buscant vots cada vegada que volgués fer un projecte que tingués possibilitats de tirar endavant. No?
Vostè, per tant, preveu una investidura novament del president Rajoy?
Sí, bueno, a veure, el que diuen les enquestes, i després les enquestes responen una mica, d'alguna manera, en el que està passant, no? En aquests moments estem enfrontant-nos davant del jihadisme i tot això és una cosa tremenda, el del jihadisme, no? Perquè està afectant a tot el món. I després, home, no es poden prendre solucions, diríem, ràpides i plis-plas, no? Mm-hmm. Sinó que s'ha de ser gent que ja tingui una certa experiència. Això, doncs clar, el Rajoy té un positiu amb això, no? Mm-hmm. Per altra banda, bueno, hi ha el tema català. El tema català, que doncs, tot això també ajuda a que els partits doncs, tinguin més, siguin l'electorat, perdó, sigui més propens a votar aquells partits que més nacionalisme espanyol tinguin, no? Per altra banda, doncs, hi ha la crisi econòmica que encara no s'ha acabat, i de moment el PP doncs, ha demostrat que algunes coses es poden fer, i s'han fet, no? I que això doncs, continuarà, és un procés que continua, no? O sigui, són bases a favor de... Llavors, jo, el que responen les enquestes, no? L'electorat es pregunta, què hi guanyaríem en fer un canvi radical? Està clar que el PP no pot governar sol, perquè ja han vist que això no pot ser, llavors, doncs, bueno, s'ha d'espavilar i s'ha d'anar pactant aquí i allà, doncs, i tots els problemes s'estan resolguent. Per exemple, perquè no hi ha hagut en aquests moments, no hi ha en aquests moments un interès a Espanya d'intervenir en la guerra de Síria? Doncs simplement perquè, agafada l'experiència de l'Iraq, va dir, escolta'm, aquí o ens posem tots d'acord o jo no m'envio ni mig soldat cap allà, no? I això està ben fet. Vull dir, o sigui, anem una altra manera de fer la política, no? Llavors, és una política molt més consensuada, que és el que vindrà, jo crec, després, no? Guanyi qui guanyi. O sigui, si guanya el PSOE, també farem el mateix. Mm. Ara, les enquestes a mi em diuen que el PP té més tirada a guanyar, no?
Senyora Pallejà.
Bé, jo, després del que ha explicat el senyor Aragonès tan complet, jo només afegir un parell de coses. Mentre venia cap aquí, estava sentint la ràdio i bé, les enquestes de que efectivament el PP pues, guanyaria no per majoria absoluta, però una altra cosa que m'ha sorprès també d'aquests estudis que s'estan fent és que el líder pitjor valorat és el senyor Rajoy i el líder més ben valorat és el senyor Rivera. Aleshores, aquí ho tenim molt complicat perquè efectivament si veus el panorama polític que ens espera l'estat espanyol, els dos partits preponderants seran Partit Popular i seran Ciutadans, amb motius diferents. La gent els votarà per motius molt diferents. Però jo l'únic que puc afegir des d'aquí és que, sisplau, la gent, almenys la gent d'aquí, que intenti votar partits catalanistes. Perquè si no voten, és igual la ideologia que tenen, si és més a l'esquerra, si és més a la dreta, més independentistes o menys, però partits catalanistes per poder equilibrar una miqueta la balança. Si no, aquí a Catalunya ho tindrem molt magre.
El que sí és cert, disculpin, el senyor Aragonès parlava d'una política del consens que no hi ha hagut entre Catalunya i Espanya. Aquesta sí que, aquesta signatura l'hem suspès.
No hi ha hagut, però, perdó, però no hi ha hagut. No perquè aquí es ven com que Madrid no volia parlar, i és que aquí tampoc volien parlar. Uh-huh. O sigui, no hi ha hagut per les dues bandes.
Sí, sí, com a política, com a política, senyor Mera.
Bueno, jo, com que em diu que introdueixi debat, jo crec que el senyor Aragonès m'ho ha posat...
Mai ho poso en dubte, de vostè.
M'ho ha posat en bandera. Escolteu, a veure, jo he pres aquí unes notes que ha dit el senyor Aragonès, que no estic d'acord. Des d'absolut respecte, i estan amb acord amb el 99% del que diu, però les matitzacions, com diuen els anglesos, el diable està amb els detalls. Ha sigut un desastre i una trompada molt grossa. A veure, de què estem parlant? Un moment, sí, sí. Deixeu-me parlar, que jo us interrompo. A veure, els escanys... No, de Junts pel Sí. A veure, els partits independentistes fa alguna més de 3 anys teníem 24 escanys. 24 escons, perdó. Ara n'hi ha 72. Jo crec que hem passat de 24 a 72. Qualsevol que li diguis això no ho veu com un desastre ni com una trompada. A nivell de municipis, hi ha 907 municipis a Catalunya, al nostre país, que són independentistes, enfront de 35 només que no ho són. Són guionistes, o que es digui com vulgui, perquè hi ha gent que no li agrada el terme. 907 enfront a 35. La majoria absoluta dels partits independentistes han sigut 47 en 24%. No s'ha arribat al 50%. Però recordo que Cameron va fer el referèndum amb un 44% i que Nadal va fer amb un 41%. Nosaltres amb un 48 estem dient que hem tingut uns resultats desastrosos. És com, i no ho dic per ell, eh? Vull dir, que és el senyor Aragonès. No
se m'atribueixin coses que no he dit.
Ho he aprofitat perquè moltes vegades aquest discurs que fan alguns partits, com Ciutadans i com el PP, de que ha sigut un gran fracàs, em recorda aquella frase que va dir, em sembla que va ser Stalin, que si dius una mentida moltes vegades, acaba sent una veritat. Llavors, escoltem, i han passat de 24 a 72. És veritat que hi ha hagut un grup, que són, bueno, un grup important. No sé si és degut a la plataforma de la hipoteca, no sé si és degut a l'actuació d'alguns bancs, no sé si que la gent antisistema ha votat, i probablement els de la taula, a tots o una bona part, no ens agrada. Bueno, però ha sigut, de tots els plebiscits que ha tingut aquest país, ha sigut on ha anat a votar més gent, i això encara dona més suport a aquest 48%. És a dir, ha votat inclús aquells que no volien votar. I aquests, els que estan dient, és una cosa que jo entenc que acabaran canviant, i és que l'únic president possible és el president Mas, perquè si se'n va el president Mas, el procés es fa.
Senyora Pallés, volia afegir alguna cosa.
És que no volen.
No, d'acord.
És que no volen.
Però jo
insistir, que insistir, dient que això és de ferro, això és de ferro, això és de ferro...
No, si no s'ha de fer. No jo soc de la teoria del doctor Mascolí. És a dir, hauran d'apuntar-se al carro a canvi de res. A canvi de res, perquè el pla de xoc i anar contra la pobresa, tothom ja està d'acord. Però bueno, pot ser que els catalans no ho aconseguim i tornem a esperar 300 anys més.
La senyora Pallés ja volia afegir una cosa.
Sí, jo volia afegir que una cosa que és el que hem dit al principi, que hem de diferenciar les eleccions, les eleccions d'aquí del Parlament de Catalunya, de les eleccions generals.
Sí, jo només hi he fet l'apartat català.
Perquè, clar, ara és el que diem. La gent, molta gent votarà el mateix, potser els mateixos partits, perquè tampoc ja no existeixen els mateixos partits. Per exemple, Junts pel Sí ja no va a les generals. No va. Per tant,
és que és
una cosa són la gent que ha anat a votar
al Parlament
de Catalunya, i l'altra cosa és la gent que anirà a votar al Congrés. La gent pot canviar segons les seves necessitats o els seus pensaments per canviar de partit. Pot votar un partit diferent.
Senyor Melo, breument, les generals.
Clar, no, és que ja tinc generals. Tinc les de catalana, les generals, les previsions i la guerra amb Síria.
Doncs té
les generals.
Un minutet.
Escolteu, amb això estic molt d'acord amb el que s'ha dit. Si ens és igual qui guanyi. Si guanyi, que guanyi el paper que Ciutadans. La política envers a Catalunya serà la mateixa. Per tant, estiguem d'acord amb la senyora Pallejà, el que hem de fer és votar a partits, hauríem de votar, mirant els nostres interessos, petits catalanistes.
senyor Puyol, bueno, volia afegir...
Jo el que voldria...
Perdoni, digui, senyor Aragonès.
Bueno, no, jo el que voldria responer al senyor Melo, que potser no s'ha entès molt bé, però jo deia, per què Junts pel Sí no ha funcionat? Primer, no ha investit, estem encara a 2 mesos i pico de les eleccions i encara no ha investit president, un. Dos, tant ha anat bé que, bueno, que les pròximes eleccions generals ja no es presenta Junts pel Sí, es presenta per separat Convergència, que es dirà Democràcia i Llibertat, i Esquerra Republicana. Tres, ja estan dient que si hi ha eleccions anticipades no aniran junts. O sigui que, per tant, ha sigut una flor de tardor, perquè va ser el 27 de setembre que es van fer les eleccions. O sigui que, per tant, el de Junts pel Sí ha sigut, doncs, una prova que no funciona.
Senyor Puyol, volia afegir alguna cosa?
Jo tinc dret a respondre, que sí. M'ha fet
deixem,
un comentari.
Deixem parlar un momentet al senyor Puyol, breument.
No, és així. Aquí la que mana és ella.
A veure, jo recordo que temps molt enrere... el catalanisme o els independentistes estava al 20 i pico%, més o menys, 22, o així. Ara, d'acord amb això, estem més o menys al 47 i algo, no? 47 i algo. Jo crec que, per mi, el resumen de anar a parar amb una independència... no és tant el fet de ser un estat. Jo crec que tot és un problema senzillament econòmic. Per mi, eh? Si ara es posés a la Constitució una fulla d'addendum al final de la Constitució que digués Catalunya tindrà aquest sistema de finançament, tindrà la llengua assegurada, tindrà, etcètera, 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 moltes coses, que l'Estat, blindem tot el que nosaltres hem de fer sobre l'Estat, jo crec que no hi hauria tanta gent independenta.
Senyor Melo, què creu?
Estic totalment d'acord amb
vostè. Per tant, no és...
Aquesta era una opció molt vàlida. Però algú creu en aquests moments que es farà? No crec que ho cregui ningú. Jo, el del Junts per Sí, que sigui un fracàs, no, li accepto, però crec que no és veritat en el sentit que quan Junts pel Sí es va lligar, es va dir que només es lligava per un propòsit. Igual que els grans propòsits que quan es va treure l'esclavitud o van votar les dones, no, escolti'm, ja sé que no els agrada això, però es van posar d'acords partits totalment diferents, i només s'hi han posat, i el normal és que vagin diferents. Per què? Home, perquè des de Demòcrates fins a Convergència, fins a Esquerra Republicana, són partits molt diferents. I han fet l'esforç de posar-se només per iniciar i investir un president que faci la desconnexió. I fixi tu, que fixis vostè, que perquè això funcioni, a més hi haurà d'haver-hi la CUP. Que la CUP és un model absolutament diferent. I, a més, estem d'acord amb això. Senyors, només estem d'acord en que aquesta persona ens porti a desconnectar. Ara, que no puguem fer-ho, bueno, doncs potser no podem fer-ho, haurem d'esperar 300 anys més i ens passaran per sobre una piscinadora.
Sí, sí, però això és el que diuen els de Junts pel Sí. Però, bueno, el tema continua siguent el mateix, no? O sigui, el Junts pel Sí ha fet l'aposta per arribar a fer una independència i una república catalana, i doncs li ha estat sortint el tret per la culata. De moment no hi ha res tot això, o sigui, al revés, estan barallats. I a més, dins de Junts pel Sí, jo ho sé això, i no cal ser allò, estar a la cúpula, però doncs, bueno, jo no hi estic en cap cúpula, no? Però bueno, estic informat, soc periodista.
Està a la cúpula de Plusvalua.
Sí, bueno, la Plusvalua. Doncs vull dir, home, de Junts pel Sí hi ha baralles. Uh-huh. A veure, entre Convergents i Esquerra, i els uns i els altres, i el conseller Mascolell pel seu cantó diu una cosa, no? Digue,
bueno, algú no... diria que és un procés que serien flors i violes, no.
No, home, que ja us he dit que no eren flors,
doncs,
i violes.
Doncs amb totes creixin... aquestes baralles haurem de seguir-les de prop perquè se'ns acaba el temps avui del Plusvàlua. Evidentment és un tema que ens toca molt de prop, que ens preocupa de cara al 20
de
desembre.
Esperem que el programa ja estigui solucionat i no sigui tema.
Aviam,
tots cansats, segur.
Estarem aquí dijous vinent, senyor Aragonès, senyor Melo, senyora Isabel Pallejà, senyor Puyol, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, moltes gràcies al nostre tècnic Jordi Carretero, com sempre a l'Agència Catalana del Consum i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ens tornem a retrobar dijous vinent, potser amb respostes, qui sap. Que tinguin bon pont i fins dijous vinent.